Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I els experts diuen que se'ns tira a sobre... Parlo de crisi, eh? És que la paraula crisi darrerament, els darrers anys, està des que va començar aquest segle, sembla que la tenim a sobre el cap, eh? Però no més que mai. Que se'ns tira a sobre una bona en aquestes qüestions. De fet, ja han sortit xifres de l'Institut Nacional d'Estadística que deixen entreveure que la cosa possiblement està difícil, cosa que ja és una evidència, no? La creació d'empreses ha caigut un 11,8% a l'agost a Catalunya, el passat mes d'agost, en comparació amb el 2021, i han encadenat tres mesos de baixada. En el vuitè mes de l'any es van dissoldre fins i tot 113 companyies. Estem parlant que és un estudi que, o unes dades que van sortir abans d'ahir, fa dos dies, eh? No són d'ara, però ara no sé com està la situació, però sí que es podia intuir que hi hauria un problema en qüestió empresarial a Catalunya, eh? Per moltes qüestions, la crisi, sobretot la inflació, tot el que se'ns tira a sobre. Parlem i fem 5 cèntims amb el secretari general de Pimec, el senyor Josep Ginesta. Josep, bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Gràcies per atendre'ns. Sempre truquem per parlar de problemes i de crisis, Josep. Això no pot ser.
No, efectivament. Hauríem d'estar parlant de veure com creixem.
Correcte.
I com progressem, oi?
Correcte, correcte. Quina és la situació? Perquè, clar, amb aquestes xifres que són del mes d'agost, dius, ostres, tenim un problema confirmat. Ja ho sabíem, ja ho sospitàvem, però sembla que ara està confirmat ja tot això.
Doncs, efectivament, més enllà d'utilitzar eufemismes, perquè hi ha qui parla ja d'inici de crisi, però nosaltres també preferim parlar d'alentiment en tots els indicadors que demostren que podem estar creixent amb més o menys intensitat, no? Mm. De fet, la recuperació post-Covid ja ha estat més lenta del que era previsible, i amb uns ritmes de creixement molt inferiors als que teníem abans de la Covid, eh? I per tant estem en una fase d'alentiment dels indicadors de creixement que teníem, no? Per tant, tant si utilitzem una cosa com l'altra, el que ens diuen aquestes dades és, miri, en nombres absoluts probablement, en un teixit empresarial tan gran com el que té Catalunya i tan ampli, són indicadors que en nombres absoluts poden ser doncs relatius, eh? I especialment al mes d'agost, eh? Però sí que mostren clarament una inflexió en el nombre de amb la velocitat amb la que creem empreses, eh? Amb el dinamisme en la creació d'empreses, en la inversió en empreses, però també n'hi ha un altre que és també el nombre d'empreses amb dificultats, no? I per tant això són tots indicadors evidents de que estem en una fase en la que, doncs bé, el que tocaria és fer aquella feina que sovint no fem, que és ser molt proactius, molt preventius i prendre mesures des d'un primer moment ja per no trobar-nos en tenir que fer polítiques reactives quan ens vingui tota la llau, no?
D'acord. Llavors, hi ha dos camins. Agafaré els dos camins, però el primer que et preguntaré és per què... No sé si és cert, però perquè jo no he estat mai empresari, però costa molt crear una empresa a Catalunya, burocràticament i administrativament parlant?
Doncs miri, sí que costa en funció del lloc i del tipus d'activitat que tingui, no? I miri, permeti'm que faci la comparació que utilitzem sovint amb aquells llocs on hi ha molt a prop opcions més senzilles, com per exemple la Franja, no? Lleida i la Franja d'Aragó, no? Miri, crear una empresa és pràcticament igual crear-la a Barcelona que crear-la a Madrid. Ara, depèn del tipus d'activitat, quan un ha de demanar llicències, quan ha de demanar l'autorització d'una nau i permisos més especials amb activitats més regulades és quan veiem moltes més dificultats que en molts altres territoris, no? Per tant, la barrera burocràtica en la creació d'empreses, doncs, alenteix, no? I, a més a més, fixi's, hi ha una llei en aquests moments a Catalunya que intentava resoldre aquest problema, la llei de la facilitació econòmica i la finestreta única empresarial, però miri, a la pràctica que ens trobem que, com tantes altres vegades, la falta de flexibilitat, però també la falta de dotació pressupostària fa que aquests mecanismes no acabin funcionant, no?
Clar, o sigui, que en el fons entenc que hi ha una, en funció de quina activitat, hi ha una diferència territorial important.
Efectivament. Miri, i li posaré, hi ha indicadors, per exemple, el Col·legi d'Enginyers l'any passat feia un estudi al voltant de la demora que podia tenir de mitjana una llicència d'activitat, no? I hi ha territoris a Catalunya on la demora és terrible, perquè parlem d'anys, d'anys de poder tenir una llicència d'activitat per segons quines coses més o menys complexes, no? Però miri, quan parlem amb els ajuntaments, que és els que al final moltes vegades acaben tenint aquesta responsabilitat, ens parlen de la dificultat de tenir cossos administratius experts per part del govern de la Generalitat, per part de les administracions de la Generalitat competents, que responguin ràpidament, no? Per exemple, bombers, per exemple, medi ambient, que tinguin dotació tècnica suficient com per donar resposta a les demandes, no?
D'acord. I l'altre camí que et deia abans era conforme al problemes econòmics, a la situació econòmica de les empreses després de la Covid, després de tot això, d'aquesta inflació que se'ns ha tirat a sobre. Quina és la situació ara de les empreses a Catalunya, de la petita i mitjana empresa?
Doncs miri, des d'un punt de vista de funcionament de les empreses, hi ha una qüestió que hem recuperat activitat, hem recuperat facturació. L'estiu hi ha hagut una arribada de persones, hi ha hagut una activitat turística doncs, rellevant, la gent ha tornat a sortir, ha tornat a consumir i, per tant, això ha generat ingressos. El problema que tenim és de marges, és de marges perquè l'increment de costos ha estat tan excepcional que moltes empreses han superat el llindar del seu model de negoci, no? El llindar de rendibilitat, no? I ara en aquests moments ens trobem moltes empreses que tenen ingressos, que tenen venda, però no són capaços amb els seus costos no els superin els ingressos que els deixen, no? I per tant amb pèrdues, no? Fins al punt que hi ha en aquests moments empreses que tenen aturada parcial d'activitat, algunes que desestimen algunes comandes i d'altres que no ho poden fer perquè tenen contractes a llarg termini i han de servir els contractes, però van a pèrdua, no? I això es trasllada, evidentment, amb una dificultat a la viabilitat de moltes empreses.
Josep, parlaves de proactivitat. En aquestes qüestions, quan la Unió Europea i tot això està dient no, Espanya creixerà menys del que estava previst, però creixerà, fins i tot, però hi ha altres països com, per exemple, Alemanya i d'altres països que està previst que entrin en recessió. Això és una previsió, no? Però quan parlem del que és una realitat, i estaves parlant ara precisament d'aquests marges, d'aquesta inflació, sobretot de l'energia que s'està matxacant, s'estan fent les polítiques proactives adequades? Tu què penses?
Jo diria que no, però a més ens està passant les dificultats de la pròpia configuració de la Unió Europea, no? Començant per dalt, per la Unió Europea s'estan prenent decisions ara que s'havien d'haver pres el gener-febrer, i a vegades aquesta dificultat que té la Unió Europea de generar consensos, però sobretot aquestes dificultats en la construcció de les respostes més conjuntes que tenen, fa que prenguem mesures molt lentament, no? Per exemple, en la darrera reunió del Consell de Ministres d'Energia de la Unió Europea es proposa el que hi hagi una tarifa singularitzada, una tarifa específica, més reduïda i moderada per les MIPIMES. No? Això és una evidència, no? Perquè la capacitat d'assumir increments de costos desmesurats com els que hem tingut, doncs és evident que és més difícil amb les MIPIMES, no? Clar, aquesta mesura s'hauria d'haver pres al gener-febrer, no? I no ara. Però bé, dit això, i això, per què li faig aquesta anàlisi des de dalt? Perquè el que ens estem trobant és que la demora en prendre decisions és la primera variable que hem de posar sobre la taula. Cal que, més bones o més dolentes, cal que es prenguin decisions, perquè el que no pot passar és que demorem aquesta presa de decisions, no? I després, per altra banda, trobem a faltar, fixi's, per exemple, el mes d'agost, en ple mes d'agost, el primer decret d'eficiència energètica que fa el govern de l'Estat, en tot el sentit, perquè el primer que hem de procurar és consumir una miqueta menys per intentar equilibrar tota aquesta factura global que tenim, però en canvi no venia acompanyada de mesures de suport al teixit productiu a les empreses per poder fer les inversions que els demana el propi decret d'eficiència energètica, no? I això ens arriba al mateix mes d'agost, amb tot un enrenou que això ens va generar a l'àmbit turístic, no?
Al final, ja que ha estat el tema, Josep, en què ha acabat allò de les portes que s'havien d'instal·lar?
Miri, ha acabat amb una mena d'enrenou a nivell jurídic i pràctic, perquè la forma en què està escrita la regulació exigeix i requereix d'aclariments, que esperem que la tramitació parlamentària s'arregli, s'endreci, i per tant que s'acabi resolent una mica en sentit comú, no? Perquè la primera lectura que fèiem del decret d'eficiència energètica a l'agost és que les guinguetes, sí, els xiringuitos, havien de posar portes, no? I imagini's vostè, no? Una situació, sí, sí, absolutament paradoxal. No? Aquí, fixi's, també li dic la part dolenta, però també li dic la bona. No? L'Ajuntament de Barcelona, per exemple, just a mitjans d'agost, el mateix regidor, el tinent d'alcalde i regidor Jaume Collboni, va convocar els sectors del comerç i de l'hostaleria per proposar mesures, per intentar construir mesures, per veure com reconvertim tot això. No? Perquè, fixi's, el problema que tenim no és estrictament de veure com reduïm només la factura uns euros o no la reduïm, no? Sinó que el problema és de reconvertir la maquinària, la tecnologia, les instal·lacions i com pensem en un tipus d'establiments més pensats per en aquesta situació de crisi energètica, que també, val a dir-ho, i crisi climàtica a nivell global que tenim.
Doncs, Josep Ginesta, secretari general de PIMEC, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Molt bé, gràcies a vosaltres.